Continguts en xarxa. El Pou.
Una exprofessora i un professor de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa han dirigit Mars.Oman, un curt que documenta una missió espacial anàloga a Mart, al desert d'Aràbia. Avui volem saber ben bé què és una missió espacial anàloga i què s'han trobat els realitzadors en aquest documental. Per això tenim amb nosaltres a un dels directors, el Miquel Sureda. Bé, aquest documental parla d'aquesta missió espacial anàloga que es va fer a Oman, però parla de moltes altres coses, també, que passen al voltant de tota aquesta missió. Però comencem explicant d'on sorgeix, què hi feien allà una gent intentant de simular Mart al mig del desert.
Doncs el que estàvem fent és precisament el que acabes de comentar, el que es diu una missió anàloga, que curiosament no és ni la primera ni la segona que es fa. Porta molt de temps diferents agents espacials fent això, perquè, clar, si pensem com provar tecnologia o com provar, per exemple, protocols i procediments que es faran servir el dia que muntem una base a la Lluna o el dia que muntem una base a Mart, doncs és molt difícil realment fer aquests assajos in situ. No podem anar a Mart a provar com seran les coses perquè està lluny i ara mateix no tenim la tecnologia per anar-hi. De manera que el que s'ha inventat és, doncs, aquesta idea de dir, bueno, es busquen llocs a la Terra que siguin relativament similars a Mart o a la Lluna, però en aquest cas a Mart, per alguna raó concreta. No necessàriament ha de ser per la temperatura, pot ser, per exemple, pel tipus de terra, pot ser perquè hi ha un glaciar, que a Mars també n'hi ha. Aleshores, busques un lloc que s'assembli per alguna raó i aleshores allà te'n vas a fer una missió com si estiguessis a Mart, que és el que es diu això, una missió anàloga.
I aquesta missió, el que entenc és, hi ha tantes zones a la Terra que s'assemblen a Mart?
Bé, és que depèn del que busquis. Poden s'assemblar-se, per exemple, per la química del subsol. Aquí a Espanya hi ha un dels anàlegs de Mars més importants, de fet, a Rio Tinto, no, en el sur. Després, per exemple, et pot interessar el tema del tipus de material que hi ha, i, per exemple, aleshores te'n vas a deserts. Ja et dic, s'han fet missions anàlogues, per exemple, a glaciars, perquè a Mart també hi ha zones congelades. Per tant, en realitat hi ha forces llocs a la Terra i cada un et dona unes propietats diferents, de manera que la missió anàloga pot estar enfocada i basada en coses diferents.
I en aquest cas, la parella de no astronautes, diguem-ne, que hi participen, són un basc, Íñigo Muñoz, i una alemanya, que no m'atreveré ara mateix a
es diu Carmen, de nom.
Sí, Carmen, bé, però el cognom he vist aquí unes diàries i no sé com afrontar-ho. Ells què hi buscaven allà?
Bé, ells com a persones, perquè curiosament la història nostra, diguem, de la Vanessa i jo i del documental, comença perquè nosaltres som amics de l'Íñigo, d'un dels dos astronautes anàlogs. Aleshores, ells el que busquen és probablement sentir-se astronautes. Els dos han somiat en el seu moment en ser astronautes. Jo conec molt a ell i durant el rodatge vam conèixer-la també, a la Carmen, i els dos són persones que els hagués agradat ser astronautes, no ho han sigut per alguna raó. Aleshores van trobar aquesta manera d'acostar-se una mica a aquest somni, que és, doncs, fer-se astronautes anàlogs. El que buscaven des del punt de vista de la missió, bàsicament, aquesta missió estava molt enfocada a generar procediments i protocols. O sigui, ells van estar un mes sencer, no només ells dos, hi havia 5 astronautes anàlegs, i hi havia un grup, diguem, d'unes, jo diria, unes 15 persones que van estar un mes aïllats al mig del desert. I aleshores, la manera en la que van aportar, perquè al final el que tu vols és, després d'aquesta missió, aportar coses, diguem, en el coneixement científic per algun dia colonitzar Mart, diguem, doncs és mitjançant millorar protocols. Per exemple, el primer dia, on es posaven el trajo especial per sortir fora, com si fessin una missió, diguem, extra base, potser trigaven 2 hores, perquè són trajos molt complicats, que tenen connexions, que has de posar-ho molt segur, que no hi ha cap error, perquè t'hi va la vida, al final, no a Mart, però sí a Mart. Per tant, potser trigaven 2 hores. I quan va acabar el mes, doncs potser ho estaven fent en 45 minuts. Per què? Doncs perquè cada dia repetien, se n'adonaven que hi havia passos que potser els podien fer d'una altra manera. I això ha aplicat, per exemple, a les comunicacions. També ells, quan sortien fora, feien uns experiments i aleshores a la base estaven parlant a través de comunicacions, simulant com seria realment a Mart. Tenien, per exemple, comunicacions amb Àustria, per perquè el grup que ho va fer és un grup austríac, i les comunicacions estaven retardades de manera que simuli el retard que hi ha entre les comunicacions a la Terra i Mart. Aleshores, totes aquestes coses, repetides una i altra vegada, t'acaben generant un coneixement de com et trobes amb problemes tan tontos com que si... Que evidentment això ja està detectat, però ells ens ho explicaven, no? Com que quan tu fas un tratjo, tu no et vols rascar el nas, perquè portes la teva escafandra. Per tant, aquest tratjo tenia un petit dispositiu que ells es podien rascar el nas si els hi picava, perquè és que tu imagina't que t'estàs fent alguna cosa de concentració total i t'hi va a la vida i et comença a picar el nas i et comença a desconcentrar. Per tant, aquest tipus de coses jo crec que només apareixen quan estàs in situ fent-ho.
Clar, aquestes coses a vegades és veritat que no ho has plantejat, i hi ha activitats de la vida en la que en un moment que no et va bé rascar-te el nas, però et pica el nas, és de les coses més molestes. I si estàs fent una cosa que t'hi va literalment la vida, que no poder-hi arribar, clar, no pots posar la mà per enlloc,
exacte,
no?
Això.
I aquesta història, ells com ho viuen? Vosaltres que heu parlat amb ells, com ha sigut per ells aquesta experiència de simular viure a Mart?
Ah, ells van disfrutar molt, van aprendre molt. En realitat no simulaven exactament, o sigui, no estaven... diguem, vivint dintre de la base, tenien una base muntada al desert i no estaven vivint dintre de la base aïllats. O sigui, no era una simulació real on tothom estava tancat i només podien sortir a fora amb els trajos. O sigui, en realitat hi havia diverses localitzacions dintre de la base i tu et podies moure allà tranquil·lament, només que hi havia certs moments del dia que feien això, no feien aquestes sortides, i aleshores tothom estava pendent, com si realment fos Mart, però el que vull dir és que no viuen amb les condicions tan extremes d'aïllament de Mart. Però tot i això, doncs jo crec que s'ho van passar molt bé. Al final jo vaig tenir la sensació de que la majoria d'ells són gent que ho fa per amor a l'art, no cobren perquè aquesta fundació austríaca que va organitzar això és una fundació sense ànim de lucre. Aleshores, molts d'ells són gent que té la seva feina i es va haver de demanar un mes de vacances per anar-se'n allà. I, per tant, al final el que estaven fent era una mica el que comentava, no? Acostar-se una mica als seus somnis, en alguns moments sentir inclús que estaven a Mart, i, sobretot, doncs, passar-s'ho bé. Eren gent jove, amb ganes d'aprendre, molt concentrats, molt focalitzats en el que havien de fer, però jo vaig veure molt bon ambient i parlant després amb l'Íñigo una vegada ja han tornat, m'ha dit que van disfrutar molt, perquè d'alguna manera també li preguntava jo fins a quin punt, per exemple, un dels astronautes anàlogs a mi em va estar explicant que al cap d'uns dies se'n va adonar, perquè clar, no està realment aïllat allà, pot sortir a caminar i a l'aire lliure, però sí que és veritat que, per exemple, només es podien dutxar una vegada a la setmana per estalviar aigua, el menjar era menjar tot enllaunat. Aleshores, clar, ella em va dir, de sobte estan aquí, me n'he adonat de com et pot arribar a afectar les limitacions que tindries estant a Mart, perquè un ho pot idealitzar molt, però després quan un arriba allà, realment còmode no serà, no? Els que hi vagin, per tant... Però l'Íñigo em va dir que no, que ell en ningú moment va sentir això, que ell seguia pensant que si algú li oferia se'n anava de cap cap allà.
Doncs us vau trobar allà amb aquesta missió, que hi havia altres històries lligades a... Clar, evidentment, hi ha uns senyors que arriben allà amb unes bases que sembla que arribin al mig de l'espai exterior, però no estan a l'espai exterior, estan en un lloc on hi viu altra gent.
Uh-huh.
I aquest documental explica també dues històries paral·leles a aquesta missió anàloga. Una d'elles és la de dues noies que van presentar un projecte, no?, per d'uns dels experiments que es va fer en aquesta base.
Sí, correcte. Són dues noies que viuen a Oman, són dues noies omanís que viuen, no viuen al desert, viuen al nord, a prop de la capital, en una ciutat, i una d'elles, sobretot, és una apassionada de l'espai, tenen 16 anys, és una apassionada de l'espai, i a l'escola, d'alguna manera, s'entera de que la gent aquesta que vindrà al cap d'uns mesos, això és abans de que es faci la missió, a fer aquesta missió, està proposant a la comunitat educativa doncs que presentin idees per fer experiments, perquè ja que han d'estar un mes allà, no, doncs en aquestes sortides que fan els astronautes simulades, doncs han de fer experiments. De fet, curiosament, l'Íñigo, com que jo sóc professor a l'Escola d'Enginyeria Aeronàutica aquí a Catalunya, a la UPC, l'Íñigo també m'ho va dir a mi, diu, ostres, tu tens alumnes que estan fent enginyeria aeronàutica, digue'ls que proposin coses. Curiosament, ningú alumne meu va proposar res, i en canvi aquestes noies, amb 16 anys, sense cap mena de formació, van tenir una idea molt xula d'una manera de trobar aigua, o de buscar aigua, fent servir la tècnica que es fa servir a Oman per trobar petroli. No? I aleshores ho van presentar i van ser seleccionades. Així que al final van poder complir el seu somni, van venir a la base, van conèixer la Carmen, que és l'astronauta aquesta que d'alguna manera els hi feia molt de reflex del que els agradaria a elles fer en el futur. Sí, una història molt maca.
I l'altra història és amb, amb els pobladors, entenc, de la zona, la gent que passa per allà, que es va trobar amb una base espacial al mig d'un lloc on abans no hi havia res.
Mm-hmm. Sí, clar, allà, al desert, històricament hi han viscut beduïns, que fa molts anys eren nòmades, i actualment ja no ho són, actualment ja tenen doncs, certes, diguem, campaments que tenen muntats així amb cases, diguem, construïdes, però bueno, que segueixen tenint una vida molt senzilla i aleshores doncs, ells sí, estaven allà. De fet, el lloc on estava la base era secret i estava guardat per l'exèrcit, o sigui, la cosa, però ells, clar, ells coneixen el lloc com la palmell de la mà i bueno, sí, doncs s'ho van trobar i van al·lucinar bastant. Aleshores, nosaltres vam estar convivint amb ells uns dies i vam gravar una mica no només per a la sorpresa que tenien ells de trobar-se aquella gent estranya fent coses estranyes allà, sinó també per parlar una mica dels contrastos, no? que poden haver-hi en una mateixa zona, com aquesta gent històricament fa segles que sap moure's mirant les estrelles, trobar aigua sense necessitat de dispositius tecnològics, que en el fons és el que el dia que anem a Mart haurem de fer, haurem de trobar aigua, haurem d'orientar-nos, per tant, era aquest contrast també interessant sobre, per exemple, ells diuen una cosa molt xula, que diuen, ells tenen, en anglès, spaceships, que són com, bueno, sí, com vehicles espacials, i nosaltres tenim vehicles del desert, que són els camells, no? Mm-hmm. Fan aquesta analogia de la vida que tenen ells realment.
Aquest documental ja s'ha estrenat l'octubre passat. Quina, per l'última pregunta ja, quina s'ha estat la resposta de la gent que l'ha vist? Què t'ha semblat? Què us ha arribat?
La resposta de la gent ha estat positiva. El vam presentar a l'Escola d'Aeronàutica de Terrassa, l'estrena va ser allà, perquè la Universitat Politècnica de Catalunya ens ha ajudat amb la finançació, aleshores a canvi, diguem, vam fer l'estrena allà. Ens hem mogut també pel campus i jo crec que la resposta ha estat bé. És una història maca perquè surt una mica de lo comú, no? Si tu te'n vas allà a veure una mica només el que estan fent la missió anàloga, doncs acaba sent una espècie de reportatge. En canvi, això doncs, intenta ser humà. Jo crec que ha estat bé. Dura 20 minuts, aleshores la meva sensació per el que m'ha comentat algunes persones, que a mi també em dona aquesta sensació, és que a vegades queda una mica curt, que podria donar per més, perquè al final, a l'haver-hi tres històries, no, potser no acaben d'estar desenvolupades del tot. Però bueno, al final, el dels 20 minuts era una limitació que venia imposada de fora i ha hagut de ser així. Però estem molt contents.
I en un, al final, en un món on també hi ha tants documentals de denúncia, algun que sigui una mica esperançador, suposo clar, que també s'agraeix.
Sí, al final aquí no hi ha tampoc cap mena de visió moralista. O sigui, per exemple, les noies d'Oman, lògicament elles van amb el seu vel, però se les veu noies cultes, se les veu noies que inclús pensen què faran quan siguin una mica més grans i que potser aniran a estudiar fora, i trenca una mica tòpics, no?, d'aquesta idea de que unes noies musulmanes no poden pensar en estudiar ciència i, en canvi, doncs, ho estan pensant.
Doncs, Miquel Sorada, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Estarem a veure si podem veure en algun lloc aquest mars.oman per poder certificar tot això que ens has explicat, que té bona pinta. Moltíssimes gràcies i esperem que hi hagi més notícies, a més documentals d'aquesta mena, que sempre ens donen bones vibracions. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El POU.
Continguts en xarxa.